Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. Avui hi ha ple de pressupostos municipals a Lloret de Mar. Avui es debat a Lloret un dels plens més importants de tot l'any, el del pressupost municipal del 2020. La proposta de l'equip de govern és aprovar uns números que pugen a 75,4 milions d'euros, dels quals una mica més de 8 milions es destinaran a inversions. La sessió, que és de caràcter extraordinari, inclou l'aprovació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament. Jordi Sais, quart tinent d'alcalde, a qui escoltarem en uns minuts, explica que de les inversions previstes l'any que ve, una bona part seran per al centre de tractament de residus. També inclouen els pressupostos participats i temes de turisme. El ple de pressupostos comença a les 6 de la tarda. El podreu seguir en directe a través de la ràdio de Lloret de Mar al 90.2 de la FM, també pel web o al Facebook Live. Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 16 de desembre. Benvinguts una setmana més a la ràdio de Lloret de Mar amb els continguts del Bon Dia Bona Hora d'aquest informatiu matinal que us ofereix Nova Ràdio Lloret. Avui donarem dades d'espectadors de l'Outdoor Summer Festival que han incrementat respecte de l'any passat. Explicarem quins espectacles han agradat més i novetats de cara al 2020. Escoltarem la directora del teatre, Amaranta Givert, i entrevistarem Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Farem pública una xifra provisional als diners recollits fins avui a Lloret per a la Marató de TV3 i anunciarem la sardana solidària que es du a terme aquest dijous, organitzada per l'Oficina de Català. En parlarem amb la seva directora, Cesca Cornellà. També ens posarem al dia amb els resultats esportius del cap de setmana de la mà de Moisés García i escoltarem la banda sonora de Pirates del Caribe. Per què? Doncs perquè formarà part del concert que prepara el cor Arts Nova Lloret de cara a les festes de Nadal. Xerrarem una estona amb dos integrants, Montse Gomis i el director Joan Casas. I per acabar, recordarem que avui dilluns, últim dia per participar a la campanya Cap Nen Sense Esport de l'Institut Rocagrossa i sabrem com va anar la inauguració de l'exposició de fotos sobre alopècia femenina que podem visitar a la Casa de la Cultura. Com sempre, també repassarem les primeres planes dels diaris, els titulars més rellevants de la jornada i tot seguit amb Miquel Berni sabrem quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Tot plegat en aquest informatiu que comença en aquests instants i que s'allarga fins a les 9 del matí. Avui és dilluns i a partir de les 9 tindrem el nostre company Moisés García amb una hora d'informació esportiva amb el Lloret Esportiu. Comencem. Benvinguts. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com diem, comencem amb la previsió meteorològica amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Josep. Comença una setmana en què tindrem diversos canvis de temps que ens obligaran a obrir el paraigua en diverses estones d'aquesta setmana, però de moment avui encara no serà el cas. Avui serà un dia de cel bastant enterbolit, més enterbolit que no pas ahir, núvols prims que poden arribar a ser abundants en alguns moments, però que no deixaran pluja. Això sí, faran que la temperatura es quedi lleugerament més curta que no pas la d'ahir, tot i que el canvi encara no serà notori, ambient encara poc fred aquest dilluns. De cara als dies vinents, a poc la temperatura anirà baixant i anirem ubicant-nos en un ambient més normal per ser desembre. No esperem un canvi brusc de temperatura, però sí una baixada de 2-3 graus que sobretot es notarà cap al centre de la setmana. A més, entre dijous i divendres el vent de Garbí bufarà amb ganes amb cops de 40, 50, 60 km per hora i això contribuirà també a augmentar la sensació de fred. Quan farà falta paraigua? Doncs demà a partir del migdia esperem que el risc de pluja ja augmenti, tot i que a la majoria de models donen només la possibilitat de ruixats irregulars de cara a demà. És molt probable que a la tarda sí que tinguem algun moment en què els xàfecs apareguin. Dimecres al matí hi haurà el pas d'un altre front que pot tornar a portar alguna estona de pluja i al voltant de divendres podria arribar el front més actiu de la setmana, amb pluges ja una mica més abundants, més destacables abans no arribi el cap de setmana. Per tant, el paraigua fareu bé de deixar-lo a la bossa aquesta setmana perquè les pluges aniran apareixent amb certa freqüència, encara que no sigui cap tongada de pluges molt llargues.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Són les 8 del matí i 5 minuts. En aquests moments, a Lloret de Mar, la temperatura que registra a la caserna de la policia local, en concret a Protecció Civil, la temperatura és de 6,7 graus amb un 95% d'humitat relativa a l'aire.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem, en efecte, quina és la premsa de la jornada, els titulars, les notícies més importants que avui destaquen uns diaris i d'altres. Per exemple, el Punt Avui, avui en primera plana, setmana frenètica. És aquest el titular que encapçala la primera plana del Punt Avui, però que comparteix protagonisme amb decepció final en la cimera del clima. També llegim que l'Estat du al jutjat 117 ajuntaments per la quota de l'AMI, o nou èxit de la Crida Solidària. Són els titulars, com diem, els més importants que avui destaca el Punt Avui. Més titulars de la jornada, per exemple, el diari de Girona diu que Girona és aquest any la segona província que juga menys a la loteria de Nadal. També amb fotografia il·lustrativa, en esports, Spar City Leaf 62 i el que es considera el visitant que ha puntuat menys a la pista de l'Spar City Leaf 48. També compartint aquesta primera plana, les notícies, la Garrotxa inclou 14 milions al pressupost per a la planta de triatge. Enric Millo deixarà avui la presidència del Partit Popular de Girona. El Girona veu com l'ascens directe es distancia fins als 5 punts pel que fa a futbol i remuntada del Girona a Benicarló per continuar com a líder a l'EP Plata. Són els titulars que comparteix aquesta primera plana, diari de Girona, en el dia d'avui. Però la resta de titulars de la jornada, de caire generalista, són els següents. El País titula que la cimera del clima acaba sense aconseguir cap objectiu que sigui important. El Periódico, acord tímid, decepció planetària, també fent referència a la cimera del clima. Al diari La Razón llegim: Sánchez busca una mesa de comunitats com a coartada. El diari Ara, Ábalos avisa Esquerra Republicana que no hi haurà diàleg sense investidura. I l'ABC destaca que Sánchez assalta els comptes andalusos. El Mundo, en aquest cas, aposta pel titular Inés Arrimadas, dos punts, la via 221, reflecteix el votant del Partit Popular millor que el pla de Casado. I La Vanguardia, decepció per falta de compromisos a la cimera del clima, que bàsicament és el titular que gairebé tots els diaris de la premsa generalista destaquen en el dia d'avui. Però hi ha d'altres titulars que també volem repassar i que directament llegim del Canal 324. Són els següents. La Marató ha recaptat gairebé 9 milions i mig d'euros per combatre les malalties minoritàries. Tot i així, la xifra és provisional. És, doncs, la xifra de 9 milions i mig d'euros. Provisional perquè hi ha temps per fer donatius fins ben bé al mes de març. Diputades turques han cantat "El violador ets tu" a l'hemicicle aprofitant la immunitat. Denuncien així que la setmana passada la policia turca va detenir 7 dones per cantar aquest himne contra la violència de gènere. També és notícia avui que dos morts en un xoc frontal entre dos cotxes a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Aquest any ja són 167 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres de Catalunya. Un nen de 12 anys està en coma per intoxicació etílica a Múrcia. Està ingressat en estat molt greu a l'UCI de l'Hospital Virgen de la Richaca. I un terratrèmol de magnitud 6,8 a les Filipines ha provocat almenys 4 morts. Ha afectat la mateixa regió que ja ha viscut diversos sismes amb víctimes mortals els últims mesos. Més notícies. Ha mort als 79 anys l'actriu Anna Karina, icona de la Nouvelle Vague. Nascuda a Dinamarca, de ben jove es va desplaçar a viure a París, on va fer carrera en el cinema francès. Ja en esports, s'ha suspès el Rayo Albacete pels crits de puto nazi contra Sosulia. És la primera vegada a la història que se suspèn un partit al futbol espanyol per aquest motiu que hem mencionat de forma literal. L'Espanyol va plantar cara ahir al Betis de Rubí, però continua sense guanyar a casa. El resultat va ser d'empat a 2 gols amb blanc i blaus Darder i Bernardo, i dels verd i blancs Borja i Marc Bartra. Aquests són els titulars més rellevants de la jornada. Aquests són els titulars d'aquest dilluns.
Aquestes festes de Nadal no cal que et passis hores i hores a la cuina. Deixa que ho fem nosaltres per tu. Al restaurant Papalús us hem elaborat uns menús per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, que de ben segur et faran llepar els dits. Inverteix el temps per gaudir d'aquestes festes amb els teus. Dels àpats i de l'espai de celebració, deixa-ho a les nostres mans. Al restaurant Papalús, a on si no. Fes la teva reserva al 972-370049. Restaurant Papalús us desitja unes bones festes.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles a Mosó. A Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Aldi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Al restaurant Sibius Cala Canyelles us hem preparat un menú especial per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. També comptem amb amplis salons per a celebracions i grups d'empreses. La direcció i el personal del restaurant us desitgen unes bones festes i un feliç any nou. Restaurant Sibius Cala Canyelles, davant de la platja de Cala Canyelles, Lloret de Mar. Telèfon 972 37 12 01. 972 37 12 01.
Hola, Lloret. Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsat de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ho estaves esperant, ho estaves desitjant. Torna la millor festa de cap d'any a Discotròpics. Gaudeix d'una nit inoblidable amb la rumba i les versions del grup Capinats. Prepara't, perquè aquest 31 de desembre tornem amb la millor música dels 80, 90 i actual. Cap d'any a Discotròpics, el teu lloc per donar la benvinguda al 2020. La festa del poble, per la gent del poble.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. Entrem en matèria després d'aquest primer quart d'hora d'informació de serveis i del dia. Avui es debat a Lloret de Mar un dels plens més importants de tot l'any, el del pressupost municipal del 2020. La proposta de l'equip de govern és aprovar uns números que pugen a 75,4 milions d'euros, dels quals una mica més de 8 milions es destinaran a inversions. La sessió, que és de caràcter extraordinari, inclou l'aprovació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament. Jordi Saiz, quart tinent d'alcalde, explicava aquí a l'emissora que des del tema d'inversions previstes de cara a l'any que ve, una bona part serà per al centre de tractament de residus.
Si els 8 milions són inversió directa amb equipaments nous i que han de durar, d'aquests 8 milions també val a dir que ja hi ha una partida que és el CTR, que ja està assignada, que són quasi bé 2.800.000 euros, que el centre de tractament de residus, que és nosaltres el que fem és ingressar una partida que ens dona la Generalitat i pagar el que està fent la gestió d'aquest centre de tractament de residus. Per tant, d'aquests 8 milions ja en diuen 2 que els tens compromesos directament.
Les inversions per al 2020 inclouen també els pressupostos participats i partides per a temes turístics.
El que es fa és una línia continuista en aquest sentit. Entenem que la línia de reconversió turística de Lloret està funcionant, malgrat que alguns ho veuen al cotxe mig buit, nosaltres el veiem ple, mig ple. I prova d'això són les inversions dels privats que s'estan fent en les seves instal·lacions. És a dir, hi ha hagut hotels que s'han reconvertit de dalt a baix, hi ha més de 100 milions d'euros invertits pels privats en una destinació que si no hi creiessin no ho farien, i per tant creiem que hem de mantenir dins del capítol 6 d'inversions doncs, aquestes aportacions als plans operatius de reconversió turística, així com a redes, que és una que hem de destinar-hi una part de la que ja ens subvenciona l'Estat.
Són declaracions de la tertúlia política del passat dijous. El ple de pressupostos comença avui a les 6 de la tarda. El podreu seguir en directe a través de la ràdio, el 90.2 de l'FM, però també a través del web o Facebook Live.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 9. Donem ara unes dades, les del Outdoor Summer Festival, que ha tancat la seva tercera edició a Lloret de Mar a més de 12.000 espectadors. Es confirma de cara a l'any vinent, el 2020, la novetat d'un festival dedicat a l'espai off amb actuacions durant 2 dies al carrer. El festival, que es va tancar amb el Dia Mundial del Turisme, ha sumat aquesta temporada 2.000 espectadors més que en l'edició anterior, que va superar els 10.000 assistents. Entre les actuacions que van reunir més espectadors destaquen els 4.000 dels 5 concerts del Clon Festival i els 4.000 del cicle de 3 concerts fanals música. L'espectacle individual que va despertar més curiositat entre locals i visitants va ser Lumen de Hiera Teatro i els seus gegants i luminosos que van seguir més de 2.000 persones durant el recorregut itinerant pel centre de Lloret. Les actuacions infantils fetes a la Biblioteca Municipal, la Vila de Capdetrons i Circ amb Maleta amb la Pallassa Serafina van aplegar més de 250 persones, així com el concert de la vella banda Swing More va sumar un centenar d'assistents. Espectacles de carrer com els de Lady Frank and Stein i Swing It, amb més de 300 espectadors cadascun, van fer gaudir el públic amb propostes musicals i artístiques en diferents espais de Lloret de Mar. Amaranta Gibert, directora del Teatre de Lloret, afirma que amb aquest festival la destinació s'ha aconseguit posicionar en el sector artístic català.
En els 3 anys que fa que duem a terme el Lloret Outdoor Summer Festival i especialment gràcies a les propostes artístiques de carrer, també amb la feina que es fa al teatre, hem aconseguit posicionar-nos en el sector artístic català i ser un referent en aquest àmbit per a moltes localitats del territori. De fet, també tenim l'aval del govern català des de la Conselleria de Cultura, la Subdirecció de Cultura, que avalen aquest treball mixta entre el teatre i Lloret Turisme. I en aquest sentit, per potenciar encara més la programació, estem treballant per indicacions de l'alcalde de Lloret, estem treballant pel proper any en un petit festival de cap de setmana del Lloret Espai Off, que sembla que es faria al setembre, amb l'objectiu de tenir un programa més complet, més ampli d'actuacions del Lloret Outdoor Summer Festival amb el Lloret Espai Off que tant agrada.
Per al proper any s'ha confirmat la quarta edició del Lloret Outdoor Summer Festival. Serà una nova etapa que comptarà com la novetat d'un festival de 2 dies d'actuacions artístiques al carrer. Tindrà lloc durant el mes de setembre a diferents indrets de Lloret dins la programació Lloret Espai Off. D'aquest tema tenim previst parlar amb Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Encara no és possible aquesta comunicació telefònica, però tractarem aquest tema d'aquí uns minuts.
Nova Ràdio Lloret amb la Marató de TV3.
Ara parlem d'aquest tema perquè Lloret de Mar ha aportat 6.794,15 euros a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. És una xifra provisional, ja que encara hi ha diversos actes solidaris en els propers dies i tots es destinaran a la mateixa causa, la investigació de les malalties minoritàries. Al llarg d'aquest cap de setmana s'han fet activitats de tot tipus. El mercat de Nadal, organitzat per l'escola Pompeu Fabra, la xocolatada popular de la farmàcia Imma Espinet, la ruta per la costa del centre excursionista, la cursa de la llar d'infants, Marinada, el concert de Nadal i la ballada de country del casal de la gent gran. A més, el restaurant Natsumi ha aportat tots els ingressos d'aquest diumenge a la Marató, mentre que encara falta sumar el 10% de la recaptació de tot el cap de setmana a la Campana, al restaurant. De cara a aquesta setmana, els propers actes solidaris són el Pessebre Vivent de dimecres a la Immaculada Concepció i la Sardana per la Marató de dijous a l'Escola Esteve Carles. La Sardana per la Marató és aquest dijous a 6:45 i l'acte l'organitza l'Oficina de Català. La seva directora és Cesca Cornellà, que la tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
A què consisteix aquesta sardana solidària?
Doncs cada any fem una festa just abans de Nadal per alumnes i parelles lingüístiques en què qui vol porta menjar un plat, un menjar típic del seu país, de manera que es converteix en un tast de la cuina internacional. I també ho fem, ballem, cantem, hi ha alumnes que canten cançons dels seus països, cantem Nadales, és a dir, és una festa molt casolana i que està molt bé. I aquest any un alumne del nivell elemental, que és francesa, es va oferir per fer un microtaller de sardanes per poder que tots els alumnes, tots els aprenents, tinguin unes primeres nocions de ballar sardanes. I vam decidir que era molt bona idea i que acabaríem fent una sardana conjuntament entre tots. I com que sempre diem hauríem de fer alguna cosa per la marató i no acabem de fer mai res, aquest any vam decidir que aquesta sardana es podia convertir en solidària i d'aquesta manera participar en la marató.
Qui ballarà la sardana? Que suposem que tothom que pugui o vulgui, i sobretot quina és aquesta sardana que es ballarà?
Jo crec que ballarà tothom, que tothom s'engrescarà a fer una superrotllana i ballarem, vaja, que no vingui, sisplau, cap professional de les sardanes a fer una valoració de la qualitat del ball, perquè segurament serà més simbòlic que altra cosa. O sigui, farem aquest taller d'aprendre els primers passos i després farem la simbologia de ballar tots plegats aquesta sardana. És a dir, la ballaran tots els participants en la festa d'alumnes i participants en el voluntariat per la llengua, i la sardana que va triar aquest alumne és la Santa Espina.
La Santa Espina.
Sí.
La intenció és el que compta, però...
Que quedi claríssim. És a dir, el que volem és això, que tots els alumnes... O sigui, quan parlo d'alumnes em refereixo a les persones que fa poc que viuen a Catalunya, o relativament poc, i que potser la sardana la coneixen molt poquet o gens. I aleshores aquesta iniciativa ens va semblar molt bé perquè, bueno, perquè coneguin una miqueta la dansa catalana. Uh-huh. I per tant, simbologia total, és a dir, primeres nocions per moltíssima gent, per la gran majoria dels participants, i bueno, fer una festa, no? Una festa amb la simbologia que té la sardana al darrere.
Aquesta festa...
companyonies... Si una cosa té maca la sardana, en el nostre parer, és això, aquesta simbologia de companyonia.
Doncs que quedi clar que és aquesta festa, aquesta activitat, dijous a l'Escola Esteve Carles i a partir de 6:45 de la tarda.
Exacte.
Hi pot anar tothom.
A veure, la festa que fem cada any és per voluntaris, o sigui, pels participants en el voluntariat per la llengua i per als alumnes dels cursos de català. Sempre els diem que poden portar acompanyants perquè el gimnàs de l'escola és gran i, per tant, no hi ha un límit de capacitat que a nosaltres ens hagi de preocupar, perquè, vaja, sempre hi sol haver unes 100, 150 persones. És a dir, no és que sigui un acte obert a tothom, perquè aquesta festa està adreçada als nostres usuaris, però que vaja, que si algú vol venir, tampoc no li demanarem pas credencials.
Molt bé. I de cara al 2020, com no, l'Oficina de Català ja prepara cursos, uh-huh, que precisament avui obre les inscripcions per a aquests cursos.
Exacte. Setmana passada vam fer la inscripció per als alumnes que han estat fent curs durant el primer trimestre, i a partir d'avui, a les 10, comencem a inscriure les persones que s'hi volen incorporar.
Què han de fer, doncs, per inscriure's?
Venir a l'Oficina de Català. De moment la inscripció encara és presencial. S'està parlant de fa temps que pugui ser en línia, però encara ha de ser presencial. Si no pot venir la persona que ha de fer el curs, sí que pot venir una persona en representació seva, i l'únic que necessita és donar-nos dades personals, llavors li donem un full de pagament per anar a la caixa a pagar i ja esperar el dia 8 de gener que comença el curs. Llavors, quan una persona té un nivell de català molt clar, és a dir, que o no el sap gens o té algun certificat anterior, la col·locació de la persona en el nivell és facilíssima. Si és algú que l'entén una mica, l'entén força, el parla una mica, no sabem ben clar si és un bàsic 2, un bàsic 3 o el que sigui, altres casuístiques, podem fer una prova de nivell ràpidament aquí a l'oficina i llavors ja saber quin és el nivell.
Molt bé. Doncs estem parlant de diferents nivells, eh?
Sí. Començant per l'inicial i en aquest cas estem arribant fins a l'intermedi 2, que seria la segona part del que abans es coneixia com a nivell B i ara es coneix com a nivell B2. És un curs que es fa els aquest en concret, el més alt que tenim ara, es fa els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. Ho especifico perquè si hi ha algú que té pendent certificar el nivell de català i que li sembla que ho hauria de fer ja, que sàpiga que ara mateix a Lloret s'està fent aquest curs, o es començarà a fer aquest curs al gener, per aconseguir el nivell del el certificat del nivell bàsic 2, B2, en aquest cas seria el juny, és a dir, de gener a març farem l'intermedi 2 i de l'abril al juny l'intermedi 3. Bé, que és una oportunitat per a aquelles persones que sempre tenen com a assignatura pendent certificar el català i decideixen posar-s'hi.
Molt bé. Doncs, Cesc Cornellà, gràcies per tota aquesta informació. Que vagi molt bé tant l'activitat d'aquest pròxim dijous com aquestes inscripcions que, insistim, comencen avui.
Molt bé, moltes gràcies.
I bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 2 minuts a 8:45. I ara repassem la previsió meteorològica. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Josep. Comença una setmana en què tindrem diversos canvis de temps que ens obligaran a obrir el paraigua en diverses zones d'aquesta setmana, però de moment avui encara no serà el cas. Avui serà un dia de cel bastant enterbolit, més enterbolit que no pas ahir, núvols prims que poden arribar a ser abundants en alguns moments, però que no deixaran pluja. Això sí, faran que la temperatura es quedi lleugerament més curta que no pas la d'ahir, tot i que el canvi encara no serà notori, ambient encara poc fred aquest dilluns. De cara als dies vinents, a poc la temperatura anirà baixant i anirem ubicant-nos en un ambient més normal per ser desembre. No esperem un canvi brusc de temperatura, però sí una baixada de 2-3 graus que sobretot es notarà cap al centre de la setmana. A més, entre dijous i divendres, el vent de Garbí bufarà amb ganes, amb cops de 40, 50, 60 km per hora, i això contribuirà també a augmentar la sensació de fred. Quan farà falta paraigua? Doncs demà, a partir del migdia, esperem que el risc de pluja ja augmenti, tot i que a la majoria de models donen només la possibilitat de ruixats irregulars de cara a demà. És molt probable que a la tarda sí que tinguem algun moment en què els xàfecs apareguin. Dimecres al matí hi haurà el pas d'un altre front que pot tornar a portar alguna estona de pluja, i al voltant de divendres podria arribar el front més actiu de la setmana, amb pluges ja una mica més abundants, més destacables, abans no arribi el cap de setmana. Per tant, el paraigua fareu bé de deixar-lo a la bossa aquesta setmana, perquè les pluges aniran apareixent amb certa freqüència, encara que no sigui cap tongada de pluges molt llargues.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. En aquests moments, la caserna de la Policia Local, Protecció Civil, la seva estació meteorològica, detecta 6,7 graus de temperatura i un 95% d'humitat relativa a l'aire.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem els diaris, quins són els principals titulars d'aquesta jornada. Per exemple, El País avui obre dient que la cimera del clima acaba sense aconseguir el seu clar objectiu. El Periódico diu: acord tímid, decepció planetària, fent referència també a aquesta cimera del clima. El punt avui, la notícia més destacada és setmana frenètica, amb una agenda política important. La Razón: Sánchez busca una mesa de comunitats com a coartada. El diari Ara diu: Ábalos avisa Esquerra Republicana que no hi haurà diàleg sense investidura. L'ABC titula Sánchez assalta els comptes andalusos. I El Mundo, Inés Arrimadas, dos punts, diu la via 221 reflecteix al voltant del Partit Popular millor que el pla de Casado. La Vanguardia, finalment, decepció per falta de compromisos a la cimera del clima. És la notícia, el titular, que destaca en la seva primera plana. I en altres titulars que repassem directament del web 324, la Marató ha recaptat gairebé 9 milions i mig d'euros per combatre les malalties minoritàries. Tot i així, la xifra és provisional perquè hi ha temps de fer donatius fins al mes de març. Diputades turques han cantat el violador ets tu a l'hemicicle, aprofitant la immunitat. Denuncien així que la setmana passada la policia turca va detenir 7 dones per cantar aquest himne contra la violència de gènere. Dos morts en un xoc frontal entre dos cotxes a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Aquest any ja són 167 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres de Catalunya. Un nen de 12 anys està en coma per intoxicació etílica a Múrcia. Està ingressat en estat molt greu a l'UCI de l'Hospital Virgen de la Richaca. Un terratrèmol de magnitud 6,8 a les Filipines ha provocat almenys 4 morts. Ha afectat la mateixa regió, que ja ha viscut diversos sismes amb víctimes mortals els últims mesos. També, en clau cultural, ha mort als 79 anys l'actriu Anna Karina. Nascuda a Dinamarca, de ben jove es va desplaçar a viure a París, on va fer carrera amb el cinema francès. En esports, s'ha suspès el Rayo Albacete pels crits de puto nazi contra Sosulia. És la primera vegada a la història que se suspèn un partit de futbol espanyol per aquest motiu. L'Espanyol va plantar cara ahir al Betis de Rubí, però continua sense guanyar a casa. El resultat va ser d'empat a 2 gols, gols dels blanquiblaus de Darder i Bernardo i dels verdiblancs del Betis de Borja i Marc Bartra. Aquests són els titulars, doncs, més destacats de la jornada.
Els diaris parlen de Lloret.
I ja unes quantes referències que ara repassem seguidament. Per exemple, el diari de Girona, la plana 6, detingut a Lloret el membre d'un grup criminal que assaltava naus industrials. Amb fotografia il·lustrativa del grup criminal encastant el vehicle en una de les naus. La resta de notícies les trobem de caire esportiu. Per exemple, trobem el que fa referència al titular del Lloret que tomba un rival directe i s'enlaira. És, doncs, la notícia del resultat Júpiter 1, Lloret 2 en futbol. També es destaca que el Lloret es troba en la 8a posició de la classificació d'aquesta categoria, la primera catalana. I hi ha dues necrològiques que ara mateix també recordem i que trobem en la pàgina corresponent del diari de Girona. Salvador Pujol Puigvert, de 83 anys, natural de Lloret de Mar, on residia. L'enterrament se celebra avui, dilluns, a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Romà. I també Johans Petrus Gerardus, ha mort a l'edat de 54 anys, natural d'Eindhoven, Holanda. La vella tindrà lloc avui, dilluns, de 10 a 1 i de 4 a 8, al tanatori de Lloret de Mar. Aquests són els titulars i les notícies més destacades, doncs, d'aquesta jornada.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dilluns de 9 a 10 del matí disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors, grogues, vermelles, blaves. Parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García, no t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora, als esports.
Doncs si a les 9 del matí arriba Moisés García amb la informació esportiva en el programa Lloret Esportiu, ara 5 minuts per 3, quarts de 9 el tenim amb nosaltres i el saludem. Bon dia.
Què tal, Josep? Bon dia.
Primer ens has de fer, abans del programa en si, doncs un petit mos del que ha estat aquesta jornada, oi?
Doncs sí, amb resultats com sempre de tot tipus. Comencem, si et sembla, per automobilisme, perquè Miguel Molina va pujar al podi aquest cap de setmana a les 8 hores de Bahrein amb una segona posició. El pilot lloretenc, juntament amb el seu company d'equip a Ferrari, David Errigón, va ser subcampió de la quarta prova del Mundial de Resistència i és el primer podi per Molina. Va tenir un gust agradolç i és que l'última tirada, quan tenia opcions de victòria, va ser sancionat amb un stop and go per haver fet lliscar les rodes a l'últim canvi de pilot i va perdre mig minut, que va suposar el segon lloc. També es va disputar aquí a Lloret de Mar, recordem, aquest cap de setmana, la tercera i última regata de la Lliga d'Hivern de Llagut, i el Club Lem Santa Cristina va aconseguir dos podis. L'absolut masculí va ser segon i l'absolut femení va ser tercer, pel que fa als equips veterans, setè i onzè lloc en homes i setena posició en dones. El Club de Futbol Lloret, per la seva part, va aconseguir la victòria, la primera de la temporada, com a visitant. Va ser per 1-2 al camp del Júpiter, un partit que va tenir tots els gols en el segon temps. En el minut 52, Àlex Lobo va fer el primer i el 0-2 el va fabricar Rubén Martínez Peque. En el temps afegit, els barcelonins van retallar diferències, però els lloretencs van saber mantenir la victòria. Amb aquests 3 punts, l'equip en suma 18 i se situa en el 8è lloc de la classificació. La resta de resultats no han estat massa positius perquè haurem de parlar de diferents derrotes, com la del Club Futbol Sala Lloret, que va perdre davant del Sant Cugat per 1-3. Els visitants es van avançar en el minut 7 i tot seguit en el 8. Va empatar Marc Rivera pels lloretencs. Tot i això, els homes de Joaquín Hernández no van poder marxar amb un resultat positiu i van encaixar 2 gols més. També va perdre per 1-2, un marcador molt ajustat. El Lloret Esportiu Futbol Sala va ser contra el Porqueres i continuarà en l'últim lloc de la classificació, i qui fa un pas enrere en la seva lluita per accedir a la fase d'ascens de la primera divisió de vòlei és el Club Vòlei Lloret, que va perdre 3-0 a la pista del Sant Pere Pescador, parcials de 25-22, 27-25 i 25-20.
Algun protagonista de cara al programa de 9 a 10 del matí?
Doncs mira, avui, com que és l'últim Lloret Esportiu d'aquest 2019, avui farem valoració amb diferents presidents de diferents entitats de com ha anat aquest 2019 esportivament parlant, i especialment valorarem amb la presidenta del Club Rem Santa Cristina aquesta tercera regata de la Lliga Catalana d'Hivern de Llagut, que s'ha disputat aquí a Lloret de Mar, recordem, ahir a la platja de Santa Cristina.
Doncs tot plegat a partir de les 9 del matí, Moisés. Fins ara.
Fins ara.
El Cor Arts Nova Lloret està preparant un concert de pel·lícula per aquestes festes de Nadal, amb una selecció de bandes sonores molt populars de pel·lícules com Titanic, Pirates del Carib, la qual estem escoltant de fons, La Missió o ET. Serà un concert simfònic. La barreja de les veus de la coral i el so de la música en directe traslladaran al públic a reviure històries fascinants del setè art. El concert del Cor Arts Nova Lloret arriba el dia 28 de desembre a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. Les entrades valen 12 euros, es venen al Puntet i al Museu del Mar o bé als mateixos cantaires. Seguidament escoltem una entrevista que ha realitzat la nostra companya Rosa Giral.
Tenim els estudis Joan Casas, que s'encarrega de la direcció i els arranjaments, i la Montserrat Gomis, qui està al càrrec de les lletres. Molt bon dia, Joan i Montse.
Molt bon dia, bon Rosa. Dia, bon dia.
Com és el concert de pel·lícula d'aquest Nadal del Cors Arts Nova Lloret?
Doncs mira, molt bon dia. En principi és un concert que sobretot basat bàsicament en bandes sonores de pel·lícules, i serà íntegrament d'això. Estarà acompanyat per una orquestra simfònica i és un concert sinfònic coral. tindrem títols, Sant Joan us explica una mica la que farem
la tria de les bandes sonores que heu fet, Joan?
Sí, bon dia. Bé, en fi, hem fet una tria de les, potser de les més emblemàtiques de tot, però és que volem que sigui també una mica de sorpresa, eh? Vull dir, aviam, nosaltres anunciem que farem, hi ha tres temes, vull dir que és la missió, el Titanic i els Pirates del Carib, que són tres temes molt forts de les bandes sonores.
I que tothom coneix.
I que tothom coneix. Sí, però tota la resta també tothom coneix, eh? Uh-huh. El que passa que ho aniran descobrint a mesura que es vagi desenvolupant el concert, no? Ho hem fet amb el sentit de, en fi, de començar, diguem, amb una cosa, amb un tema d'allò de pel·lícula, que és ben clar que estem davant d'un cinema musical, i llavors anirem fent increixendo fins al final, amb una apoteosi final que creiem que pot ser espectacular si ens surt tot bé.
Això hem de pensar que sí, no? Sempre
l'escenari
no se sempre
mai.
Hi sí. Sí, però no se sap mai, vull dir, perquè la música en directe és... la música ja sabeu que és l'art més abstracte del món, vull dir, de la que acabes de fer-lo ja desapareix.
És efímer. És
efímer.
Hi haurà el cor cantarà aquestes bandes sonores,
sí,
Montse.
El cor cantarà temes, doncs, que tant originals amb lletres traduïdes com altres que, doncs, no tenen lletra, cançons que no existeixen i que s'ha fet lletres, doncs, perquè el cor pugui desenvolupar-lo.
Que les has escrit tu,
sí,
Montse.
Sí, jo faig algunes lletres, de tant en quant col·laboro, i doncs, bueno, molt contenta, doncs, de sentir-les després escoltades, clar, perquè si no seria molt inviable que un cor ho pogués cantar. És una manera de fer que bandes sonores de pel·lícules puguin ser cantades per un cor.
Es fa estrany a vegades, no? Pensar en una banda sonora que sempre tens com la melodia sense lletra, doncs amb una lletra.
Costa una mica, clar, t'has de basar una mica que aquesta lletra sempre ha de reflectir el que és la pel·lícula. Senzillament, és una història, com totes les pel·lícules, i la lletra és el que pretén. També, en contrapartida, el cant coral és molt difícil d'entendre, perquè, clar, cantem en polifonia, i llavors el fet de que les quatre veus es barregin, el text també es barreja, llavors és molt, molt dificultós d'entendre el que diu, però tot i així, sense una lletra seria molt, molt difícil de poder-les fer.
Quin efecte es crea entre les veus dels cantaires cantant les bandes sonores i l'orquestra simfònica? Quin és el resultat?
Home, el resultat és que augmenta molt la qualitat artística de les obres, o sigui, és un valor afegit el cor, en aquest cas el cor és un valor afegit a la música instrumental, i que té els seus moments, diguem-ne, de glòria, entre cometes, no? I aviam, hi ha obres que segurament que per la seva pròpia vàlua de composició no necessiten cap cor que les millori, diguem-ne, no? Però, en fi, nosaltres creiem que és una aportació més per si, per donar, perquè tingui més força a l'obra, i a més també una altra cosa que és molt important, que és intentar popularitzar encara més l'obra, i a més fer-lo factible d'altres cors, que ja sabem que hi ha d'altres cors també que canten arranjaments nostres, i que els resultats són que el públic els hi encanta i surten amb la cançó, diguem-ne, apresa, també vull dir que entre cometes apresa, no? Vull dir, allò que queda la melodia, dius, ah, doncs mira, això té una lletra, no? Doncs, home, doncs és bonic, no? Vull dir, el Titanic, penseu que també si s'ha fet tan famós és també perquè, per exemple, hi ha la cançó enmig de la banda sonora que identifica molt els dos personatges, no? Doncs passa exactament igual amb la resta, no? Qui diu això, doncs, diu amb d'altres temes, com... etcètera, no? Vull dir, no vull dir noms perquè és que llavors em revelaria...
No, ja s'ha de mantenir el factor sorpresa, és important,
La idea d'aquest concert ha sigut molt això, o sigui, sí que hem posat, a veure, alguns punts emblemàtics perquè la gent sàpiga què anem a veure i com,
sí,
i què
exacte,
pot trobar.
Perquè els Pirates dels Carib, per exemple, que és molt espectacular, és una música molt espectacular, i realment que aquí no hi hem posat cor amb els Pirates del Carib, ja ho dic ara, per exemple, amb aquesta,
ja
no hi hem posat cor perquè, bé, en fi, considerem que que amb la música, uf, és que té una música, bé sa música pels quatre costats, no? O sigui que no cal omplir-ho més, perquè ja està molt ple, diguem-ne. Diguem, la partitura ja va molt carregada.
No li fa falta enlloc, eh? Quanta gent hi haurà entre cantaires i músics a l'escenari?
Doncs mira, serem ben bons una quarantena de cantaires i 23 músics. Sí. Vull dir, Déu-n'hi-do, sí. Som una colla.
Una bona colla. I quan fa que assageu?
Aquest concert ja portem temps. Algunes de les peces vam poder-les estrenar al concert de Nadal de l'any passat. Vam fer una breu pinzellada perquè, bueno, amb el tema de la Bella Dolores, amb la que vam participar, doncs ens va treure moltes hores d'assaig pels nostres temes. Vam fer una pinzellada, repetirem algun d'aquests, evidentment, perquè és un tema de pel·lícules, poquets, però hi ha molta cosa nova. Portem, que et diré, tot el curs, tot i que ho anem sovintejant amb les actuacions que tenim, doncs si tenim, com hem fet doncs, per la Mare Déu de Montserrat, que vam fer un concert solidari, allà evidentment era una altra temàtica, ho anem sovintejant, però sempre anem treballant aquests temes i refermant els que ja tenim. Ara sí que fem una empenta més grossa des del setembre fins ara, ahir mateix vam tenir un assaig extra, n'hem fet algun més de tots els dies, avui tenim assaig amb orquestra simfònica i bueno, doncs perquè la cosa quedi refermada. Són concerts que no són fàcils, però sí molt i molt i molt gratificants.
Sabem també que voleu agrair la col·laboració que teniu per part d'entitats i empreses de Lloret amb aquest concert.
Sí, mira, volem agrair molt encaridament, primer que res, doncs, a la parròquia d'aquí, que ens ha acollit a canvi de res, i ens estimem molt, la veritat, i sense ells no sé si el cor podria tirar endavant. A l'Hotel Samba, som partícips i estan amb nosaltres des del minut zero, i t'asseguro que sense la seva col·laboració el Corres Nova Lloret no sé si estaria. També agraïm molt i molt al Casinet, a l'Obreria de Santa Cristina, a la Camèlia, que sempre té els detalls amb nosaltres, i després també a l'Ajuntament amb el seu suport, i al teatre, doncs, perquè ens ha cedit aquesta l'oportunitat i l'espai.
I aquest concert, com diem, arriba el 28 de desembre a les 9 de la nit en el teatre, entrades al preu de 12 euros. Si això és una mica el concert per tancar l'any, quins són els projectes que teniu de futur en el cor Arts Nova Lloret, Joan?
Bé, a veure, l'any que ve, doncs, fi, tenim pensats alguns concerts, algun a l'església, ja el podem anunciar ara, que serà per Sant Jaume, crec que vam quedar. Farem un concert que serà, doncs, evidentment molt, molt popular, en fi, amb repertori del que tenim, però també aportarem novetats, perquè a partir del gener, quan acabem això del concert de les pel·lícules, evidentment començarem un repertori també per anar ampliant, diguem-ne, no? Per anar ampliant la base del repertori de la coral. Llavors, com a prioritat, això sí que aquest any que ve, tenim que ens han ofert la possibilitat, i bé, la possibilitat no la realitat, perquè ja és una realitat i firmat i signat i rubricat, que farem la cançó de Morir de Guerra, la cèlebre sarsuela de la cançó de Morir de Guerra, la farem el dia 24 de gener del 2021. Estem parlant de...
que ara falta una miqueta, eh? Però ja aneu preparats, eh?
Sí, hi ha molta feina.
Tenim molta feina a preparar-la, perquè ho hem de fer, ho hem de fer a molt alt nivell, o sigui que la coral ha de tenir un nivell molt alt per estar a l'altura de les circumstàncies, perquè això ho fem conjunt, ens han convidat conjuntament a fer-ho amb la Coral Polifònica de Porreig, la Banda Municipal de Barcelona i l'Auditori Nacional de Barcelona.
Paraules majors, eh?
Sí, i a més dirigits per en Salvador Brotons, el director Salvador Brotons. O sigui que és una responsabilitat molt gran per part nostra, i pensem que hem de treballar tot l'any per assumir, en fi, alguns dels cantaires ja l'hem fet a la cançó de Morir de Guerra en diferents etapes. Vull dir, no és una obra desconeguda per nosaltres, sinó que ja formava part una mica del repertori de molta gent que fa molts anys que canten amb mi, com la mateixa Montse Gomis, eh? Uh-huh. Però, a part d'això, vull dir, en fi, és un compromís molt, molt gran i ens fa molta il·lusió i després, en fi, l'oportunitat de poder anar a l'Auditori Nacional de Catalunya a fer aquesta obra amb la banda municipal, que són uns músics de primeríssima qualitat, professionals, d'un gran nivell, i a més amb la Coral Polifònica de Porreig conjuntament cantar l'obra, i a més amb grans solistes, destacats solistes de la lírica actual catalana, vull dir, gent del primer rengle de la lírica catalana, vull dir, això ens fa sentir responsables però també il·lusionats en el projecte, no? I ja el podem anunciar perquè com que està tot firmat, pastat, dat i beneït, doncs ja ho podem dir, no?
Doncs felicitats per la part que us toca, no?
És un repte,
és un repte no? I com diem, encara amb molta il·lusió, no? Sobretot.
Sí, exacte.
Doncs Joan i Montse, moltes gràcies per venir aquí a la ràdio a explicar doncs aquest concert que tenim per les dates de Nadal i Reis aquí a Lloret de Mar i els vostres projectes de futur amb el cor Ars Nova Lloret.
Gràcies a vosaltres per sempre per obrir-nos els micròfons de Ràdio Lloret i us estem molt agraïts per la vostra col·laboració.
Doncs recollim aquestes paraules. Montse i Joan, gràcies. Molt bon dia i gràcies.
Gràcies
bon
dia a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts, arribem ja a les 9 en punt, a la fi del bon dia, bona hora, però encara tenim alguna altra informació que cal destacar. Assumir que mai més no et creixerà el cabell quan ets dona i atrevir-te a sortir de casa sense perruca per mostrar-te tal com ets. Avui en dia encara és un tràngol i molt difícil de passar per les dones que pateixen alopècia, però l'associació Apelo treballa per intentar normalitzar aquesta situació que moltes dones encara viuen en solitari. I una de les accions que ha dut a terme és fer una exposició itinerant que aquests dies es pot visitar a la Casa de la Cultura de Lloret i que aquest divendres es va inaugurar amb un acte que va comptar amb l'emotiu testimoni de 4 membres de l'entitat. La lloretenca Isabel Arnau, acompanyada de Montse Fernández, Lourdes Cruz i Montse Escudero, són 4 dones que s'han quedat sense cabell i que, després de patir molta angoixa, vergonya i tristesa, han entès que no estan soles i estan cansades d'haver d'amagar-se de la seva realitat. Isabel Arnau va voler posar de relleu com de difícil és assumir aquesta situació per una dona i també per als infants, ja que també n'hi ha que pateixen alopècia.
Quants homes encara es fan trasplantament d'implants capilars? Si els homes continuem vivint com un drama la caiguda de cabell, us podeu imaginar què suporten els nens que pateixen bullying per no tenir un sol pèl? Són cada dia víctimes de burles i sarcasmes. I la calvície femenina en tot això? No existeix o està invisibilitzada?
Montse Fernández tenia una llarga melena arrissada, però un bon dia va començar a perdre el cabell i després de 12 anys d'un intens tractament de corticoides va perdre l'esperança i va decidir que estava cansada d'amagar-se. Tot i així, explica que quan la gent la veu sense cabell no pot evitar pensar que té una malaltia. No fa encara un any que va decidir sortir al carrer sense perruca ni mocador.
Fins ara sempre havia portat mocadors perquè sempre havia tingut l'esperança de que em sortiria el cabell i era molt reàcia de posar-me una perruca. Però també em vaig cansar una mica de que la gent es pensés que potser pues, estava patint una malaltia i per molt que els expliquessis que no, que estava bé de salut, no s'ho creien. Inclús la mateixa família li preguntaven al meu home, segur que la Montse està bé. Sí, sí, que està bé, que no pateix res, no?
El cas de la Lourdes Cruz va començar arran d'un tractament de quimioteràpia, com passa sovint amb els efectes secundaris, li va caure el cabell, però havia de ser una cosa temporal, així que la va agafar per sorpresa el fet que l'alopècia s'instal·lés a la seva vida. Un cop superada la malaltia va ser un cop d'assumir que no tornaria a tenir cabell, un fet puntual, però la va fer veure les coses amb perspectives i fer un pas de valentia endavant.
Estaven en cap al Camino Santiago, i jo vaig veure una foto de la Bimpa Bosé, ara mateix aquesta noia està morta, i va ser una foto que ella sortia nua de cintura cap a baix i tenia una mastectomia, no tenia pit, i jo els tinc, i vaig pensar, ostres, quina fortalesa, no? I jo em queixo, jo tinc els meus pits, no tinc cabell, però... I vaig dir, ostres, i si comencem a acceptar una miqueta el que passa?
Cadascuna va explicar la seva vivència personal i, tot i que cadascuna està en un moment diferent del procés, totes van mostrar una fortalesa especial i moltes ganes de portar el seu granet de sorra perquè la societat acabi normalitzant completament aquest fet. La inauguració d'aquesta exposició va comptar amb el fotògraf Albert Planàs. La mostra, que us la recomanem, es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al dia 3 de gener. I així acabem el Bon Dia, Bona Hora. Us deixem amb Lloret Esportiu.